Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont acaba d'assegurar que el seu partit, Junts per Catalunya, no donarà cap xec en blanc a Pedro Sánchez. Junts per Catalunya, de fet, condiciona el vot dels seus diputats al fet que el líder socialista i ara president en funcions, candidat a la reelecció per presidir l'executiu espanyol, vulgui reprendre allò que ell mateix, segons diu, va trencar. Des de Waterloo, Puigdemont ha deixat clar que un possible suport no serà a canvi de res. Destaquem també que el revés electoral del PP i especialment les declaracions de Pablo Casado qualificant Vox d'extrema dreta sembla que fan trontollar el govern andalús. L'executiu que presideix Juanma Moreno està format per populars i també per ciutadans amb el suport del partit de Santiago Abascal. Vox ja ha amenaçat de bloquejar els pressupostos autonòmics andalusos si Pablo Casado no es retracta. També us expliquem que el telèfon contra l'assetjament escolar del Ministeri d'Educació va rebre més de 5.500 trucades relacionades amb possibles casos d'assetjament escolar, conegut també amb el nom de bullying, i més de la meitat fan referència a casos que ja es produeixen diàriament o que fa temps que van esclatar, fins i tot mesos. Les dades es fan públiques coincidint avui amb el Dia Mundial contra l'assetjament escolar. També és notícia que l'Assemblea Nacional Catalana prepara la reunió anual, que serà aquest diumenge al Tàrraco Arena de Tarragona amb connexions des de Waterloo. També amb la perspectiva de les municipals i europees del dia 26 de maig i després de les generals, l'ANC preveu un full de ruta en què si hi ha majoria independentista del 50% com a mínim en unes eleccions catalanes es pugui declarar unilateralment la independència. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies quan siguin ja les 6.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El nostre litoral preuat està en greu perill per culpa de l'especulació immobiliària. Vine al gran acte reivindicatiu que SOS Costa Brava farà a l'Espai Ter de Torroella el proper 4 de maig amb col·laboradors de luxe com Judit Nederman, Pep Poblet, Pau Riba, Nacho Tarrés, Fireluche i molts més. La defensa del territori és cosa de tots. Entra a soscostabrava.cat/concert, compra la teva entrada i sigues activista per al nostre litoral. T'hi esperem.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Segons deia Kant, les persones interpretem el món no com és, sinó com pensem que és. Una setmana més aquí, amb vosaltres, amb moltes ganes de compartir nous ingredients, noves eines per poder veure i viure la vida des d'una visió més àmplia. Si us sembla, doncs, comencem. Hi ha moments durant l'any que tenim necessitat de menjar menys. En podríem dir fer un descans digestiu. Aleshores és el moment de pensar en fer una dieta detox. En parlarem amb la inspiradora nutricional, Marta Vergés. A la secció d'Educació Integral Holística, Ignasi Salvatella, president d'Educació 22 i Món Solidari, ens explicarà com fer-ho per educar en la mirada interna. Parlarem dels canvis, la inestabilitat emocional, farem un joc d'adolescents, l'eina de connexió al mòbil, amb el psicòleg Marc Massip, autor del llibre Desconnecta i expert en addiccions a les noves tecnologies. A la secció de Salut i Benestar de la Dona reflexionarem amb la doctora Emma Esteve de la Fertilitat. Som ara més fèrtils? L'edat hi juga un paper important? Com transformar-ho? Parlarem d'un nou paradigma més proper i humà. Com podem saber que realment estem evolucionant? Amb Ferran Caudet a la secció d'Economia Humana. En el Consell de Salut de la setmana, el doctor Valverde ens parlarà sobre l'artritis. Parlarem amb la doctora Luján Comas de la fascinant interconnexió entre les plantes i els humans. Per tenir una vida plena i feliç, el més important és tenir el cervell sa. Avui en parlem amb el doctor en psicologia David Bartrés Faz, l'autor del llibre El cerebro cura.
Viure des de l'essència. Alimentació i emocions, amb la nutricionista Marta Vergés.
A la secció d'Alimentació i Emocions ens acompanya Marta Vergés, inspiradora nutricional i autor del llibre Comete el tarro. Benvinguda al Viure des de l'essència, Marta.
Hola, Glòria.
Com estàs?
Molt bé.
Que ets un riure? Molt bé, també. Hi ha moltes ganes d'escoltar avui el tema aquest que deies. Avui parlem del detox, no? Perquè hi ha moments que durant l'any podem tenir la sensació de que ja no podem més, de que tenim el cos saturat, no? Com podem fer un bon detox?
Sí. Mira, més que detox, a mi m'agrada molt parlar de descans digestiu. Perquè la paraula detox comença a tenir ja mala fama, perquè s'ha fet servir de qualsevol manera. I
l'hem utilitzat massa.
L'hem utilitzat massa i malament. Aleshores, doncs, jo entenc, i amb raó, que hi hagi molta gent que estigui en contra del detox, perquè ja se li ha trobat una vessant comercial, que ja no és l'origen, no? Aleshores, parlem de descans digestiu, perquè això sí que és una cosa que entenem tots i que
i que ens relaxa només de pensar-ho.
Només de pensar-ho.
Perquè igual el detox ens estressa una mica. Ara haig de començar...
Clar. No, i saps què passa? Que el detox es relaciona molt amb un tema d'aprimament, no? Uh-huh. Mira, em vull aprimar uns quilos, vaig a fer un detox. I no, o sigui, anem a parlar més de salut, de descans digestiu, de trobar-nos millor, de recuperar energia. Aleshores, hi ha moments de l'any, que sobretot després de Nadal, després d'estiu, o abans d'estiu fins i tot, que estem molt atents amb el detox.
Són moments claus.
Són moments claus. Però jo et diria que més enllà d'això, que això seria per lo que nosaltres ens movem, però més enllà d'això, un detox aniria molt bé a cada estació, a cada canvi d'estació. Val? Uh-huh. Perquè cada canvi d'estació el nostre organisme es readapta, es reajusta a la nova estació, a les noves temperatures, als nous aliments que porta la temporada. Aleshores, allà és com un canvi de pell, doncs fer un petit descans digestiu.
I podríem dir que han de ser diferents el de les quatre estacions? O no necessàriament?
Sí, seran diferents perquè vindran una mica marcades per la temperatura i també pels aliments que ens aportarà la temporada, no? Per exemple, si fem un detox a l'hivern, doncs segurament ens vindrà més de gust fer-ho amb verdures cuinades, amb sopetes, calentonetes, i quan és a l'estiu ens ve molt més de gust les verdures, les fruites fresques, no?, els sucs. Aleshores, detox es pot fer de moltes formes. Un detox, hi ha persones que, depèn del grau. Hi ha persones que les porten a un grau més profund perquè ja estan acostumades i prefereixen doncs, fer dos o tres dies a base de sucs o a base de caldos, però hi ha moltes formes de fer-ho, perquè també podries fer un detox simplement netejant una mica la teva alimentació del dia a dia, seguint menjant sòlid, però amb molt més aport doncs, de fruites i verdures, sobretot verdures, perquè les fruites a vegades, si ens passem, ens poden portar massa sucre, però moltes més verdures, no? On tu en el plat vegis que un tres quarts del plat són vegetals. I després, l'altre quart, doncs ja ens n'anem a una proteïna o un hidrat de carboni, però també cuinat molt suau, sense salses, sense greixos saturats, val? Tot més lleuger, més al vapor, lleugeret, el que tots entenem
com... I aquí
com...
també hauríem d'introduir la frase aquesta que diuen dinar, esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre.
Sí, però mira, que allò d'esmorzar amb un detox jo també ho matitzaria, perquè pensa que nosaltres al matí, quan ens llevem, portem moltes hores sense menjar, i just allà estem fent un dejú natural, no? Per això, amb la paraula en castellà, desayuno, és que quan comencem a esmorzar estem trencant el dejuni. Aquest dejuni al matí ens ve molt bé, perquè és just quan el cos sent que està fent dejuni, és quan el cos està treballant per eliminar.
Per això el vaset amb aigua amb llimona calentonet també ens pot anar molt bé.
Ens aniria molt bé. Aleshores, és molt bo al matí, si estem fent un detox, és molt bo al matí no menjar sòlid fins a mig matí, fins que realment ja estem molt actius. No sé, a les 10 o a les 11, i fins a aquesta hora, o simplement beure líquids, val? Que pot ser una infusió, pot ser aigua amb llimona, o si necessitem energia perquè estem treballant i ens sembla que necessitem més nutrients, doncs un suc o un batut verd, val? De vegetals, o un liquat de vegetals, que ens aporti energia, però no requereixi digestió. Val? Això seria molt bo. I després hi ha persones que el detox el porten com una... com si fos un hàbit durant tot l'any. Aleshores, fan aquest descans digestiu als matins, sempre, com a costum. Sopen poc, fan aquest descans digestiu als matins, o fins i tot el fet de un dia a la setmana fer-lo més lleuger.
Aleshores,
per tenir un manteniment.
I quan el fet que et ve aquell moment de tenir molta gana perquè realment el teu estómac tens la sensació que necessita posar aliment, com podem abordar aquestes situacions de que devoraríem i obriríem la nevera i ens menjaríem tot el que hi ha al davant?
Sí, mira, és molt interessant això que dius, perquè aquí el que primer que hauríem d'averiguar és si és gana emocional o gana real. Val? Perquè si és gana real, segurament si ens imaginem un batut verd o una poma o...
Ens passa de cop, ja la tenim.
Clar, ja està, vull dir, podem seguir menjant, és a dir, si ens ve que necessitem que és gana real, doncs podem menjar sòlid o menjar una mica més, però sempre dins d'uns aliments que siguin nets per l'organisme, que no li suposin molta digestió, molt metabolisme...
La gana real està més justificada.
Sí, i aleshores, clar, si és gana emocional, doncs allà hem de fer... Hem de fer un altre treball, hem de fer, pues ajudar-nos amb tècniques de respiració, amb alguna activitat que ens relaxi...
Molt bé, moltíssimes gràcies, Marta, per les teves sàvies paraules, com ens vas acompanyant setmana rere setmana. Fins la propera.
Moltes gràcies, Glòria, fins la propera.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Ens acompanya Ignasi Salvatella, director màster online en Educació Integral Holística i Educació 22. Ignasi, benvingut, com estàs?
Aquí continuem.
Avui parlarem d'educar en la mirada interna. Com ho podem fer per educar-ho? Per educar aquesta mirada que mirem cap endins?
La primera clau bàsica és entendre que el fora no és més que el reflexe del nostre interior. Creem doncs les nostres realitats i moltes vegades ens perdem voler-les transformar des de fora i no veiem la gran potència que tenim de la transformació interior perquè es transformi al fora. Mira, Sir Aurobindo, que s'ha creat una ciutat que es diu Auroville a la Índia, que és una experimentació per la unitat humana, va ser l'impulsor de la revolució de la Índia. I a mitja... va deixar el Gandhi que continués, així és en broma, i ell es va dedicar a... va dir, és que si no canviem les persones, no serveix de res la revolució, perquè estem treballant cap a la...
cap en fora.
Ens fa por moltes vegades dir, ah, però si no sé...
Gestionar.
Si no sé gestionar el fora, llavors és entrar en unes... en una experimentació. Això només es pot experimentar, no es pot explicar. S'ha de dir que quan ens mirem a dintre, passen coses a la fora. Quan estudiàvem física quàntica, ens deia l'observador modifica la realitat. Si estàs en un tren en moviment, l'altre sembla que estigui quiet. O sigui que és molt important com tu mires l'interior.
El fet de mirar-nos cap endins, podem acompanyar-ho, perquè, clar, necessitem algun ingredient, no? Perquè és molt bonic i està molt bé, però com ho faig per mirar cap endins si no ho he fet mai, no? Per exemple, sí, es poden preguntar.
Exacte, que no et contestava la primera pregunta. El primer és posar el botó stand-by, ara que les tecnologies estan tan al nostre abast i són una eina molt útil i molt ràpida, però alhora ens podem perdre perquè no ens en recordem que hi ha un botó de pausa. Llavors la pausa, el silenci, el descansar són elements bàsics per poder fer aquesta mirada. La nostra pròpia cultura judeocristiana diu Déu va crear el món i l'últim dia va descansar i s'ho va mirar. Doncs per fer aquesta mirada hem de parar.
La importància del parar. Quan para, Ignasi Salvatella? Quin és el millor moment del dia per tu?
Bueno, el matí i el vespre, perquè doncs, el pots planificar més, però és important. Tinc un bon amic, José María Toro de Sevilla, que deia, què és un semàfor? És 30 segons per poder estar amb tu. No te'l passis en vermell si vas caminant. Para, respira, connecta amb la respiració i busca segons, minuts durant el dia per connectar amb la teva respiració, per exemple.
Meravellós exemple. A més, diria, a vegades potser ens hauríem de formular la pregunta, no? De què fujo corrent sempre tant? No? Cap a on vaig realment? Perquè quan he arribat al destí, resulta que no n'hi ha prou, que necessito seguir corrent cap a un altre lloc. Aleshores, dius, cap a on fugim, de vegades? Sembla que fugim de la nostra pròpia vida, no?
Sí, mira, la meditació, el centrament, l'estar present, és igual si vaig corrents cap a l'autobús, però jo estic present de com ho estic fent, això em porta una connexió amb l'interior i a vegades fa una mica de por perquè surten coses. Amb aquesta pressa fugim de que surtin doncs emocions, coses internes, que com que anem de pressa, doncs ara no pot sortir, ja la trauré, i va quedant sempre endarrerida, i un dia, doncs...
Saps què em deien l'altre dia? Em deien, va molt bé sentir que et surten unes arrels de la planta dels peus, perquè és la sensació que et sents arrelat a la terra i que no tens necessitat de córrer ni fugir d'enlloc, no? Aleshores, dic, com camino, sento el meu aplom, sento que hi ha unes arrels que surten de les plantes dels meus peus i s'agafen a la terra.
És que es diuen plantes, eh? Les plantes del peu. O sigui,
imagina't, És que només ens hem de
parar
a
llegir. I com ho fem? Ho fem amb alguna cosa que a Occident no tenim tan clar, que ho fem energèticament. Nosaltres tenim l'energia que és la que entra a la Terra. Les plantes tenen arrels. Les dues arrels és aquesta energia que ens connecta amb el pol magnètic, que és la Terra, que és potent. Nosaltres som magnetisme també, a més de matèria. I és la nostra manera de sentir que el meu cos físic sutil, o sigui, tota l'energia que em desborda, que neix a dintre el cos i que s'amplia, està integrada en aquest món natural. No només és matèria.
Convidem, doncs, educant aquesta mirada interna, en aquest parar, en aquest stand-by, en quan veiem un semàfor en vermell, diguem, potser sí que toca per aquests 30 segons i no passa res.
I aprofitar per mirar-me. Què vol dir mirar-me? Em quedo sostenint el que hi hagi, el que surti, si és alegria i si és tristor. I no l'intento transformar. Educar la mirada interna és quedar-me parat en el que em surti i permetre'm... Doncs si és dolor, que surti dolor, i si és felicitat, que surti felicitat.
Des del sentir, Ignasi Salvatella?
Completament, i des de sentir-se el cos.
Moltíssimes gràcies. Ens veiem la propera setmana. Cuida't molt.
Gràcies. Ens veiem.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Addiccions a les noves tecnologies, amb el psicòleg Marc Massí.
Ens acompanya Marc Massí, psicòleg i expert en addiccions a les xarxes socials, als mòbils, un munt d'informació que estem rebent setmana rere setmana. Molt bones, Marc, com estàs?
Hola, Glòria, superbé.
A veure, ens has dit que avui farem un joc, explica'ns-ho bé, això.
Mira, avui vull que lliguem, va, tu i jo. Ara ja fa tant de temps que ens coneixem que ens hem de donar l'oportunitat, no?
Vinga.
Què et sembla?
Des del mòbil.
Vinga, com si fóssim dos adolescents.
Perfecte,
eh?
Fem, sí? Dos rols diferents.
Vale.
Vinga.
Jo crec que pots fer versió actual o clàssica.
T'ho deixo a tu.
No.
Tu ets l'expert.
Fem la moderna?
Vinga, la moderna.
Ok, començaràs parlant tu. Ara es diu obrir.
Obrir.
Obrir una conversació.
Ah, sí?
No, no es diu conèixer, d'acord?
Un ja comença a tenir una edat.
Vinga, estem al xat tu i jo, eh?
Perfecte. Hola, Marc, què tal el dia?
Com et sents ara que has escrit això? Com et sentiries quan li escrius al noi que t'agrada, amb 15 anyets?
Nervioseta, però com que no em veu, ni veu la cara que faig, aleshores és una cosa que dius...
Dins teu estàs nerviosa?
Sí.
Ok, jo he rebut el teu missatge i ara mateix em sento prou, no? Prou crescut. Et dic una cosa, li acabo d'enviar una captura a pantalla als meus amics,
mm-hmm.
Estic fardant i vaig esperar una mica per crear-te més tensió.
Toma, val.
Bueno, va, et contesto, He deixat que passin uns minuts. Estic de conya, no? Ens hem saltat 2 hores de mates perquè el profe estava malalt i pues, segurament et pregunti tu què tal, no?
A la mínima ja te la saltes, eh? Nosaltres, un rotllo, tot això. Hem estat pringant tot el dia. Sort que d'aquí res ja tenim l'estiu aquí.
Val, ara segurament s'iniciaria una conversió en la que ja hem trencat aquest primer, no?
Uh-huh.
Ferro, i llavors pues, jo crec que estaríem una estoneta parlant quasi bé de res, pues, no? Pues, jo et diria que aquest estiu vull disfrutar al màxim i que me'n vaig a la platja, no? Però crec que arribaria...
Per fardar, no?
Sí... Però quin adolescent no ha fardat per l'agradar, no? I dic adolescent i jo suposo que algun adult diu jo també. Vaja. Saps què? Et ve de gust anar aquesta tarda a prendre algú i fem... Prenem i anem al cine?
Clar, m'encantaria. Quedem avui a les 6?
Perfecte, no? Ja tenim la cita. Com ens sentim? Bé? Estem contents? Emocionats?
Sí, amb papallones a l'estómac.
Súper.
Sí.
Ara el teu pare... s'ha emprenyat perquè t'ha vist que estàs estudiant amb el mòbil i lliguen amb mi i et castiga. M'has d'enviar un missatge.
Marc, m'han castigat, no puc quedar. El meu pare s'ha enfadat per les notes.
Ok, jo ara aquí...
Em sento fatal.
Sí, tu et sents fatal, però jo no sé si el que m'estàs dient és veritat o és una excusa, perquè no estic veient-te. Val? Jo, òbviament, et diré que, vale, que sí, que un altre dia quedem i que ja està, però em quedaré, no? I deixaré el mòbil allà encès. Passa molt que, i ara jo crec que aquesta és la millor pauta que podem donar als pares, que ara vindrà la teva mare i ja t'aixecarà el càstig, no? Això és molt recomanable per tots els pares, que el pare digui una cosa i la mare una altra. I espero que estem entenguent la ironia.
Aquí sí, que ja és quan la liem de
ple. Exacte. O sigui, és molt important el missatge comú. Però vaja, anem a fer el mal exemple i la teva mare, doncs, et treu el càstig i m'envies un missatge, no? Entenc?
Marc, mira, m'han aixecat el càstig. Sí que puc quedar. Veig a les 6.
Jo m'he deixat el mòbil a sobre de l'habitació encès amb l'enfado i tu has vist els dobles clics blaus. Com et sents?
Ostres, el Marc s'ha enfadat. Em sento fatal.
Connotacions negatives.
Uh-huh.
El Marc s'ha enfadat, no em fa cas.
M'estic muntant una pel·lícula.
I va augmentant. Ràbia, odi... De fet, ja no t'agrado.
I tot m'ho he fet jo sola.
I quan et contesti em diràs... Oh, que mono. Ok, surto de la dutxa, et contesto i et dic que, Glòria, òbviament vull anar a prendre algú amb tu i que ens veiem a les 6.
Perfecte.
Final feliç.
Final feliç.
Què ha passat aquí?
Una nòria d'emocions. Un tio vivo, això.
Canvis emocionals.
Canvis emocionals, és un viatge, no?
Hem lligat malament i hem demostrat que les conversacions a través de les pantalles no tenen res a veure amb les que estan cara a cara.
Hi ha tot un món. En les pantalles, quantes parelles arriben a trencar? I quantes parelles hi han hagut mals entesos? O quantes discussions entre famílies? Posem-hi consciència, sisplau.
Sisplau.
Moltes gràcies, Marc.
Ens veiem a les 6.
Ens has obert una altra finestreta. Ens veiem a les 6. Fins la
Fins
propera
a
setmana.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
ens acompanya la doctora Emma Esteve, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en obstetrícia i ginecologia. Benvinguda, doctora. Com està?
Hola, Núria.
Avui ens parla de la fertilitat. Doctora, som ara més infèrtils que abans?
Sí, en realitat som més infèrtils, però perquè hem desatès les necessitats biològiques del nostre cos, no? I ens hem oblidat, doncs, de quina és l'edat fèrtil de la dona, que, com ja han dit en altres programes, doncs comença a tenir una davallada, no? A partir dels 35 anys. I amb les circumstàncies de vida i la incorporació de la dona al treball, no? I amb aquest afany de ser superwomans, doncs hem posposat la nostra maternitat. I això, sens dubte, doncs, influeix en aquesta infertilitat. També els hàbits de vida, els tòxics ambientals, l'estrès, el no dormir bé, no? Tot això intervé en la qualitat dels gamets, tant masculins com femenins, no? I és veritat que, bueno, una de les principals causes de la infertilitat és la masculina, no? Que augmenta considerablement, però és que també està molt relacionada, com la femenina, pues, amb la contaminació ambiental, amb la falta de nutrients, amb la inflamació i l'oxidació del cos, no? I tot això, junt amb tota aquesta part emocional de no escoltar el cos, de no cobrir les nostres necessitats, d'intentar emplenar un buit amb l'aparició d'un fill, no? Que potser tenim com a dones, des d'arrels molt profundes, no? O conflictes relacionats amb el voler, però no voler ser mares, o perquè no estem bé amb la parella.
Aquests conflictes interns, eh?
Sí, o perquè a lo millor, pues, la parella a lo millor no té les mateixes ganes de tindre un fill que nosaltres, o perquè tenim creences transmeses de la família, doncs, de que tindre un fill és una responsabilitat enorme o que et condiciona el reste de la vida i, per tant, per una banda volem, però per l'altra dolem, no? Doncs totes aquestes incongruències a nivell emocional i tots aquests buits també hi ha l'estrès, no? L'accés d'estrès, de les hormones de l'estrès, doncs, també desequilibra a nivell
hormonal. I l'edat, no? L'edat, doctora, probablement hi juga un
sí,
rol important.
Sí, l'edat és una de les causes més marcades avui en dia, no? De dones a partir dels 35, doncs, que estan buscant embaràs i no s'hi queden, no?
Com podem transformar la infertilitat, doctora?
Bé,
hi ha alguna fórmula?
Ja, em sembla que hi ha un programa que vam fer amb tu, el Xevi Verdaguer i jo, vam comentar que, bueno, que treballaven junts, no?, per ajudar les dones tant a augmentar aquestes tasses d'embaràs com de manera natural, com fent un suport a les tècniques de reproducció assistida, no? Hi ha tota aquesta vessant més física de desequilibris hormonals i de neurotransmissors i de nutrients i que, per tant, cal resoldre, però també hi ha tota aquesta part emocional i d'estrès que també s'ha de gestionar. Perquè moltes vegades l'objectiu és tindre un fill i obtenir un nen, no? Però, com tota la vida, a vegades no és tan important l'objectiu com el camí que recorres per arribar a això, no? I hauríem d'enfocar els problemes de fertilitat, doncs, com un llenguatge més del cos per intentar resoldre altres problemes que tenim interns, no?
Podríem dir gaudir del camí.
Gaudir del camí.
Encara que de vegades costi.
Sí, gaudir del camí i tindre les eines per superar aquest obstacle i acabar amb els anys, no?, veient-lo com un enriquiment i tot el que t'ha portat a haver realitzat aquest camí, havent tingut els fills o no. I jo he passat per aquest camí, o sigui que sé bé del que parlo.
Parla per experiència
sí, pròpia. Sí.
Algun llibre que ens puguis recomanar, doctora?
Mira, jo per tots aquests temes ginecològics trobo que el llibre del Xevi Verdaguer, més parlant així de la part física, està molt ben explicat tot el tema dels estrògens, la progesterona i el desequilibri hormonal, la importància d'un budell i un fetge saludable. I després hi ha una ginecòloga holística americana, que és la Northrup, Catherine Northrup, que té llibres fabulosos i té un que es diu Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, que a part de fer l'enfoc aquest físic, també enfoca molt la vessant emocional i d'estrès, no?, i transgeneracional del patriarcat, vull dir que relaciona molt l'empoderament de la dona i totes les cicatrius que tenim la dona, no?, a nivell emocional, per tancar, per solventar tot aquest tipus de problemes més mèdics. No?
La importància d'aquest acompanyament, de fet, ens agrada molt dir aquell programa que tots venim aquí a aprendre i que aprenem els uns dels altres. Moltíssimes gràcies, doctora. I Esteve, no sé si vol fer algun petit apunt
sí,
més.
Sí, deixa'm dir que, bueno, bé, tal com està evolucionant la societat, no?, i com estem obrint espais per posar molta consciència i viure molt a l'aquí i a l'ara, jo crec que l'increment també de la fertilitat no només està relacionat amb tot això que hem estat parlant, no?, que evidentment és la major part, però que potser també és una manera de... d'ajudar o un llenguatge, no?, que el cos ens està enviant a la societat com per dir, ojo, què hi ha darrere de tanta infertilitat, no?, i d'aquesta posposar la maternitat, no?, què hi ha de relació amb la dona i amb la seva manera de viure en la societat i en la cultura en tota aquesta problemàtica.
De viure i veure la vida.
De viure i veure la vida.
Hi posarem la mirada. Moltes gràcies, doctora. Fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Viure des de l'essència. Economia humana, amb l'escriptor Ferran Caubet.
Ens acompanya Ferran Caudet, CEO en Economia Humana. La importància d'entendre on estem i cap a on volem anar. Ferran, benvingut al programa. Com estàs?
Gust, com sempre.
Un nou paradigma més prosper i humà. Com podem saber si estem entre el vell o el nou paradigma? On està aquesta diferència?
Sí, mira, si tinguérem que afinar,
sí,
el vell paradigma... que és com si fossin nines russes d'aquelles, les matriusques, està a dintre del nou. El nou significa que hem de transcendir el sistema de creències que ve del vell. I hem de passar, diguem, de marcs formals, ideològics, tancats, de tota una sèrie de teories, que són teories...
De creences, eh?
Creences, vinculades a creences. El nou paradigma és la connexió més connectada amb la vida. És a dir, el que passa cada dia és la experiència de cada dia, les comprensions de cada dia. És a dir, no és una qüestió, una sèrie de fotos fixes que he d'entendre i he d'assumir com a ideologia, sinó més bé allò que em diu la vida cada dia, connectar amb la vida cada dia.
La importància de l'evolució constant, no? Deixar-nos sorprendre per la vida.
I
estem evolucionant.
Un nou paradigma, és una nova forma,
de veure,
un nou sistema de veure la vida.
De veure i viure la vida.
I viure la vida.
Deixar-nos sorprendre, alliberar bagatges, anar traient capes, perquè hi ha molt per fer.
Passar de la teoria a l'experiència. Passar del que ens diuen a lo que des de dins entenem. Passar d'una mena de coses que hem de creure a connectar amb l'empoderament i actuar des d'aquí.
Atrever-nos a experimentar, podríem dir. Eh?
Exacte. Això, per a mi, això és el que significa nou paradigma. I, a més, bueno, tenim els creatius culturals.
Què són els creatius culturals? Aquí és anomenat.
Sí, molt interessant, perquè aquí no és molt conegut, però als Estats Units començaren als anys 60 a fer una sèrie de sondejos sociològics amb totes les eines i veuen que hi ha un subgrup social. Fins a entonces hi havia sociològicament dos grans grups, els que diuen los tradicionalistes, que serien els poders, i los modernos, que serien el públic, no?, en general. I, bueno, comença un nou públic que anava creixent any a any, i, bueno, l'identificaren, té uns patrons, i li posaren el nom de creatius culturals.
Quins són els patrons dels creatius culturals? Com els podem identificar?
Pues mira, gent que vol reconnectar amb la natura, gent que viu la espiritualitat transcendint les religions, transcendint-les, gent que políticament no es troba còmoda a cap de les opcions, perquè no hi ha cap de les opcions que tingui el nivell de consciència, diguem, dels creatius culturals, gent que ha tingut que sortir de les ideologies o dels grups tancats i que tenen un nivell ja d'empoderament, per tant, tenen una visió pròpia. I això serien, diguem, els signes. O, per exemple, pues el tema del femení, de que el femení ha de tindre un espai més clar i més reconegut a la societat, el sostre de cristal i tot això, tot això serien signes de l'evolució dels creatius culturals. Molt interessant. Hi ha un llibre, també de l'any 2000, que, de Cultural Creatives, en anglès, i se poden buscar a la web, a internet, a les webs, hi ha articles, hi ha informació. És molt interessant perquè està parlant de que aquesta evolució que parlem de la consciència s'expressa en un grup social creixent que ara mateix estaria al voltant del 38% de les societats occidentals. No hi ha dades d'aquí que jo conega, de Catalunya, ni tampoc de l'estat espanyol, però sí que hi ha a França, a Itàlia, als Estats Units, al Japó, i és sorprenent perquè una de cada tres persones que veus al carrer està en aquest procés de transformació. El que passa és que, clar, bueno, cada un fem a la nostra, pensem que som raros, pensem que no connectem en el que hi ha, però no sabem com articular-nos, i això és el repte, no? Com ens articulem els que veiem que un altre tipus de societat és possible i que no sols és possible, sinó que és necessària.
El punt aquest de que moltes vegades un es sent l'estrany, no?, de la pel·lícula, de la vida. Aleshores, anem traient aquest potencial, tots hem vingut amb un talent i amb una manera de viure la vida, compartir-la, focar-la entre tots plegats. Uh-huh. Algun altre ingredient que ens pugui acompanyar, senyor Ferran Caudet, en relació als creatius culturals, en aquest nou paradigma més prosper i humà?
Sí, que quan prenem consciència de que ho som, és a dir, no de que ho som com una etiqueta, sinó de que
ho
som
sentim.
Els que estem esperant. És que lo que demanem dels polítics... No, ho som nosaltres i que són les nostres decisions. Quan tu prens de què és la teua responsabilitat, el que tu fas, això és un abans i un després. I, bueno, comprendre el que este subgrup social, vull dir, esta evolució de la consciència humana a nivell planetari ens diu, pues és una bona eina.
A vegades pot entendre que, per depenent, sigui complexa d'entendre. S'ha trobat amb que a vegades hi ha persones que diuen em costa d'acabar d'entendre això. En quin punt creu que estem, senyor Ferran Caudet?
Bueno, per això clarifica molt perquè és molt tangible. Estem parlant de que hi ha un 38% de la població de raros. La veritat és que com tots se sentim raros, pues
augmenta.
Ahí estem, no? Ahí estem. Entonces, ara cal veure molt bé com articulem, què organitzacions, de quina forma articulem respostes per a que, bueno, la
davant
transformació avance i per a que sigui cada volta més clar. Però el que ens sent i està ahí sap del que estem parlant, perquè és més que paraules.
Se sent identificat, va més enllà.
Va més enllà de les paraules.
La importància de que estem en constant evolució. Això no ho podem perdre de vista.
Exacte. I la ressonància. És a dir, no és una qüestió d'entendre intel·lectualment, sinó de ressonar.
Des del cor.
Des del cor.
Ferran Caudet, moltíssimes gràcies per estar avui aquí de nou amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Ens acompanya el doctor Josep Valverde, de la Mútua General de Catalunya. Molt bones, doctor, com està?
Ah, molt bé, i encantat d'estar amb vostè.
Molt bé, avui parlarem de l'artritis reumatoide. Quina és aquesta dolència? Què ens pot dir al respecte?
Mira, pues, a dins de les malalties mèdiques de l'aparell locomotor hi ha moltes malalties, una 200. Unes són degudes a problemes metabòlics, com per exemple la gota. Uh-huh. Altres, a la falta de reparació del desgast que es va produint amb l'ús de l'abús i el pas de l'edat. Però l'artritis reumatoide forma part d'un conjunt de malalties que es diuen autoimmunes. I per què podem tindre aquesta malaltia? Pues l'organisme té un mecanisme de defensa que lluita contra els virus, bactèries i altres substàncies estranyes. Aquest sistema de defensa és el sistema immunològic. En un moment donat, amb aquests malalts, aquest sistema de defensa s'equivoca i no reconeix allò que és propi i lluita com si fos un enemic que vingués de fora a fer-nos mal.
Què pot arribar a provocar aquesta alteració?
és una malaltia que la seva etiologia no es coneix. Es pensa que podria ser desencadenada per un virus en malalts que ja neixen amb una predisposició a patir d'aquesta malaltia, de manera que s'observa que hi ha una certa agregació familiar.
Què els recomanaria a les persones que pateixen aquesta dolència, doctor?
Bueno, mira, si us agrada la pintura impressionista, podeu veure l'August Renoir, que va patir un artrite reumatoide.
Molt bé.
I en les fotografies de l'època es veu ja que va arribar anar en cadira de rodes i també a lligar-se els pinzells a les mans per poder pintar.
Impressionant.
Ara, avui dia, això ha canviat moltíssim, perquè gràcies a la medicina científica el futur d'aquests malalts no té res a veure amb el pobre Renoir.
Ho tindrem en compte, o sigui, el punt també, algun ingredient que pugui compartir amb els nostres oients, fer esport, l'alimentació, sens dubte.
O sigui, jo interpreto que voleu saber quin és el tractament d'aquesta malaltia, no?
Sí, amb poques paraules,
vale.
Doctor.
Mira, primer comença per una dieta adequada, però no tenim que complicar-nos la vida perquè un ens dirà una cosa, uns altres ens diran una altra cosa. Realment, la dieta que ha quedat com una dieta de garantia és la dieta mediterrània.
Doncs, si li sembla bé, aquí ho deixarem, el fet, la importància de cuidar-nos, de cuidar la nostra alimentació, de cuidar el nostre cos, perquè a nivell preventiu tot suma.
Sí.
Sí. Doctor Josep Alberdi, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per connectar, per poder ajudar els nostres oients a tenir una vida més sana, estar cada dia una miqueta millor.
Vale, moltes gràcies.
Fins ben aviat.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Ciència i consciència, amb la doctora Luján Comas.
Doctora Luján Comas, benvinguda al programa. Com està?
Molt bé, Glòria. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment. Avui parlarem de la interconnexió de les plantes entre si i els humans. A veure, doctora, posem-hi ordre, que interessant. Com va això?
Molt bé. A veure, altres dies hem vist que el poder dels animals sobre la matèria, hem vist del poder dels humans sobre la sanació, però avui podem veure què passa amb les plantes. Tenen consciència?
Allò que diuen, hi ha gent... Li parlo a les plantes i cada dia estan més boniques. Això és veritat, eh?
És veritat. No tenen cervell, però saben. Saben moltíssim. I tenim un botànic, Jean-Marie Pell, que va estudiar que una invasió massiva d'orugues dels arbres enviaven uns gasos que contenien etilè, que és un gas tòxic, que avisava als arbres de la seva mateixa espècie, i aquests tornaven a les seves fulles tòxiques encara que encara no havien pujat les arrugues.
Què diu?
Sí. És increïble, és increïble. I Cliff Baxter, un enginyer americà que treballava per la CIA i va descobrir el polígraf més verídic...
Més sofisticat,
més sofisticat, de detector de mentides... va publicar a una gran revista científica el resultat sorprenent sobre la manera en què les plantes perceben les imatges mentals teves, dels humans.
Això sí que no ho havia sentit mai, que les plantes...
Sí, és impressionant. Mira, si un té la intenció de cremar una fulla amb un encenedor, aquesta intenció, únicament la intenció, li desencadena un estrès perfectament mesurable per un electroencefalograma o per un polígraf.
A la planta?
A la planta. I un dia se li va ocórrer que, bueno, que faria un experiment a les plantes del seu despatx. Quan ell la regava, la planta estava contenta i el polígraf sortia que estava contenta. Llavors, ell va fer un experiment. Sortia amb un rellotge que sonava una alarma de manera aleatòria. Quan sonava l'alarma, ell havia de tornar a casa a l'hora que fos per regar la planta. Cada alarma sonava una hora diferent. Llavors, quan sonava l'alarma, el registre de la planta marcava un pic al mateix moment, instantàniament, perquè sabia que ell tornava a casa per regar-lo, al despatx, vaja, per regar la planta. Sabia instantàniament.
Com, on podem trobar més informació d'aquesta doctora, d'aquest estudi, no?
Mira, es diu Clef Baxter. És poc conegut, però és molt prestigiós, no? I com ell, n'hi han molts.
També em comentava de la memòria del transplantament de cor. No deixa de ser curiós.
Sí, perquè la memòria està en tot. Hem dit que tot està unit. A través dels transplantaments del cor van veure que persones que potser menjaven d'un tipus determinat que els agradava, eren vegetarians, per dir alguna cosa, després els agradava McDonald's, per dir una altra.
Sí.
No res pejoratiu ni res, simplement canvi d'hàbits. O també una persona que somiava sempre que estava en un bosc i la perseguien, la violaven i la mataven. I ella, a través d'un procés...
Va saber que la persona...
Va fer un dibuix de la persona, de l'assassí, i la policia va poder trobar aquest home que va confessar i el seu cor era el cor de la dona que havia mort, no? I arrel d'això es va descobrir que tenim neurones al cor. Tenim més de 40.000 neurones al cor. No?
Quanta informació tenim que en som realment desconeixedors? No em deixa de fascinar?
És fascinant. Per tant, no ens hem de limitar. És que moltes vegades ens limitem i és el pitjor que podem fer.
La importància de l'obertura. Estem parlant aquí al programa amb la doctora Luján Comas. Ens està portant informació realment desconeguda per nosaltres, però que sí, li haig de dir que els nostres oients ens envien missatges dient quan estem aprenent i quan hi ha per saber en el món en el que vivim des d'aquest empoderament personal, no? Des d'aquest jo puc.
És que podem, no ens limitem, que podem. Som éssers perfectes, som divins, tenim tot el poder, som creadors. Per tant, és tan important crear amb bé.
Crear des del bé i fluir amb la vida.
Sí,
sí, doctora?
Sí.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Glòria.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. L'essència en el món de les lletres.
Ens acompanya David Bartrés Faz, doctor en Psicologia per la Universitat de Barcelona i professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la mateixa universitat. Autor, juntament amb Álvaro Pascual Leone i Álvaro Fernández Ibáñez, del llibre El cerebro que cura. Benvingut al Viure des de l'essència, David. Què tal?
Hola, què tal? Gràcies per haver-me convidat.
El fet de per tenir una vida plena i feliç, el més important és tenir un cervell sa.
Sí, aquesta és la tesi fonamental del llibre d'aquest El cerebro que cura, i una mica el que vol enfatitzar és que per viure bé amb plenitud, amb qualitat de vida, amb benestar, i això és el que enfatitza la OMS a nivell del manteniment de la salut, de l'estat de salut, és necessari no només tenir un cos sa, que això ja ho sabem, la ment sana incorpora sa, no sé si tens un cos sa, sinó també la inversa, que és, tenint un cervell sa, tindrem millor salut, millor qualitat de vida, perquè el cervell té una, un efecte regulador, coordinador, regulador de tots els òrgans i sistemes del cos. Per tant, és important tenir el cervell sa, no només perquè per ell mateix tenir un cervell sa ens permet estar millor mentalment, cognitivament, tot el que podem saber, sinó perquè també regula de forma més eficient el funcionament de, dels òrgans i sistemes del cos. I per aquesta raó.
De fet, en el llibre també dieu el cervell està en constant canvi, no? Diu, després de llegir aquest llibre, el teu cervell no serà el mateix.
Sí. Hi ha una propietat que anomenem, no, en el llibre, que és aquesta propietat que és intrínseca del cervell i de tots els mamífers i més i en realitat de tots els éssers vius, que és la plasticitat cerebral, que és aquesta capacitat que té el cervell de constantment anar canviant, readaptant-se als canvis externs o als canvis també interns, diguem, del nivell intern de l'organisme, però també sobretot ara estem parlant de canvis externs, si fem un tipus d'activitat, un tipus de nutrició, un tipus de...
Estem parlant de, dels pilars, els pilars fonamentals. Exacte. Per tenir una ment, un cos i una ànima més sana.
Sí, sí, en el llibre el que diem és que hi ha tota una sèrie de factors, d'estils de vida que són modificables i que tenen un fort impacte en la salut del cervell i, per tant, en la salut de tot l'organisme, com deia abans. I aquests són, com comentaves, l'activitat física, l'activitat cognitiva, la socialització, el dormir bé, nutrir-se bé, també tenir aquesta sensació de pla vital, de tenir un projecte de vida, de que la teva conducta, els teus objectius estiguin delimitats per alguna cosa que per tu és de valor. Totes aquestes coses que es poden canviar, diguem, no? Uh-huh. Són importants i el que faran és que gràcies a aquesta propietat que estava comentant abans del cervell, que és la plasticitat, exposar-nos a diferents estils de vida òptims canviï el nostre cervell gràcies a aquesta capacitat plàstica i generi més salut.
Hi ha uns ingredients, també, parleu, David, de tres ingredients que són per la clau de l'entrenament cognitiu, no? De quins ingredients estem parlant, del fet aquest d'intentar alguna cosa nou, aquesta plasticitat de constantment, no?, en aquell punt d'anar-nos regenerant i anar a aquest desafiu, retar-nos a nosaltres mateixos?
Diguem que l'entrenament o l'activitat cognitiva, perquè sigui beneficiosa pel cervell, ha de ser novedosa, és a dir, no ha de ser... És a dir, promou més la plasticitat si fan coses que són noves i no sempre fem les mateixes rutines, no? Per exemple, en el meu cas, o en cas de moltes persones, podria ser aprendre a tocar un instrument musical, una nova llengua que no sapiguem... Aquest component novedor, després que sigui complet suficient, que sigui suficientment complet, no només ha de ser nou, sinó ha d'implicar un esforç, això és rellevant.
Allò que costa de vegades tant, no?, aquest esforç, perquè quan portem, per exemple, vull aprendre a tocar un instrument a la que portem 3 o 4 dies, ens costa continuar. Com ho podem fer per poder mantenir el ritme, diguem-ne?
Efectivament, llavors, aquí hi ha dues coses. El primer, que el que volia dir és que l'esforç ha de ser significatiu, però no ha de suposar una cosa que no podem arribar a fer. Per tant, hem de pautar-ho amb el ritme que calgui per arribar a assolir-ho, posat i esforç, però poder assolir també. I la tercera cosa és que, precisament perquè això sigui possible i perquè continuem i no abandonem, com tu deies, el tercer punt important és que sigui motivador, és a dir, que sigui una cosa que ens agradi. Perquè si és una cosa nova que requereix esforç i no ens agrada...
Llavors sí que ja, llavors sí que ja és difícil, de poder-ho portar a terme.
No, perquè es tracta de trobar i de buscar una mica allò que a la gent realment li agrada i li aporta alguna cosa, no? Moltes vegades ara trobem gent que és gran i diu, mira, jo de petit o de jove tocava la bateria i ho vaig deixar i ara em tornaria a fer-ho i tornar-ho a fer. Doncs això és exactament... Allò, el que probablement ha de recuperar en aquest moment.
Doncs aquí ho deixem, des d'aquest punt motivacional, sobretot la importància de la il·lusió. Sí. David Bartesfat, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres, al Viure des de l'Essència, i que vagi molt bé el llibre, El cerebro que cura, no? Molt interessant i amb moltes ganes de venir a la presentació del llibre.
Fins molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat.
Fins una altra, adéu.
Viure des de l'essència.
I això és tot per avui. Com diu Edgar Toll, el passat no té poder sobre el moment present. Si canviem la nostra visió, podem canviar l'escenari. Gràcies per ser-hi i gràcies, equip tècnic, una servidora, Glòria Montasell. Fins al proper programa.
Ràdio Estel. Tot se m'emplena amb el teu nom, que repeteixo la... veu que et crida i el vent de somnis la mirada. Penso el silenci empresonat en els acords d'una guitarra i tot s'emplena amb el teu que repeteixo Laura, Laura, Laura. Tanta esperança compartida fa més possible l'esperança. Harmoniós de les paraules, tal com russola pel teu nom. Tots els camins per acollir-te, tots els ressons per enyorar-te, i en el teu somriure fet cançó molt més enllà de la recança. A ser molt lluny per on convides, amb els ulls clars a recordar-te. I ara amb un gest desmesurat faig el teu gest el meu miratge per perdre'm sempre en el teu nom, que repeteixo l'hora.